L'hora de la gent gran.
Radioients i televidents, bon dia. Com sabeu, cada setmana jo desitjo que us trobeu molt bé. Jo us ho diu una persona amb una experiència de molts anys que, per amb ella, que sóc jo, la salut és el més important. Si hi ha salut, ja de tot va bé. En aquest cas, doncs, us desitjo, tingueu els anys que tingueu, que sobretot la salut us vagi bé. Avui, bueno, com cada setmana, hi ha personatges molt peculiars. Però avui en tinc un especial. Especial perquè jo portava una planificació de preguntes i de consultes i de conèixer un poc, una mica, la seva vida. M'ho ha trencat tot. La prèvia entrevista m'ho ha trencat tot, perquè ara de lo que jo tenia previst a lo que a partir d'ara farem, pues serà tot diferent, però crec que és més important el que he descobert amb aquesta preentrevista que el que jo portava preparat. Perquè no oblidem una cosa, tots tenim una història. Tots tenim una història. I a vegades un diu que la meva història és molt avorrida, no? Quina importància pot tindre? Us asseguro jo que tothom pot aportar de la seva història els punts més importants que serveixen moltes vegades d'exemple a persones que ens estan escoltant. Bueno, el personatge d'avui és un personatge superconegut, superconegut d'aquí, de Calella, amb Quim Botey. Quim Botey va néixer, bueno, vam néixer el mateix any, vull dir, no. Però, claro, però d'entrada ja me l'ha fotut, perquè dius, per dies ets més gran, sóc més gran jo que ell. O sigui, de moment ha deixat clar que jo sóc més gran que ell.
I t'has anat tu primer que jo.
Exacte. Vam néixer el 1949 i quasi bé el mateix mes, el setembre, no, que no és el mateix dia. Jo vaig néixer el 7 i ell va néixer el 26. Per això dic que aquests dies són els que jo li porto d'avantatge. Ell va néixer a Calella, i també una altra segona pregunta que m'ha fet, tu no has nascut a Calella? No, home, per supost que no, he nascut a Lleida. Bueno, el Quim Botey està casat amb la Nati. Des de fa només 53 anys, i durant aquests 53 anys ha tingut temps de tot. Vull dir, ha tingut dos filles, la Meritxell i la Queralt, de 51 i 46 anys, que són les seves nenes, i després quatre nets, bueno, tres netes i un net, no? De 17, 14, 13 i 10 anys. Bueno, la meva primera pregunta és, amb aquestes diferents generacions, tres generacions, fills, filles, nens, nets i netes, t'avens, els entens tu? Ells t'entenen a tu?
I tant. I m'expliquen moltes coses que jo no sé i també aprenc d'ells. Vull dir que fem un intercanvi. No, amb els nets, ara a aquesta edat ja... Mira, estic ara penjant les fotos del carnaval i la meva neta m'ha explicat com van posant a més d'una a la vegada i mira, doncs tot això vaig aprenent també d'ells.
O sigui que
hi ha una bona comunicació.
O sigui, tu tens l'experiència, però ells moltes vegades tenen la tècnica, no?
Clar, i el moment, les tècniques actuals, i jo no et vols desenganxar de la vida que tenim ara tots amb els iPhones, mòbils i totes aquestes coses.
Però ells te conten, però et demanen consell?
I tant.
Sí,
i què?
Sí. I
tu faràs això, tu faries això, i tant. Sí. I, però, bueno, els vostres pares són els que manen, eh? Jo només et puc dir el que jo penso, però sí, els pares són els que manen.
Sí, això és veritat, no? Vull dir, però...
No sóc jo el que mano aquí, eh? Així com amb les nostres filles els educàvem nosaltres, els nostres nets ja els han d'educar els nostres fills. Això
sí.
Superclar.
Però estàs d'acord amb l'educació que donen els teus fills, els nets, amb els que tu faries?
Sí.
Sí?
Tinc la sort d'entendre'm molt bé amb les meves filles i amb les meves netes, perquè una mica generalment opinem tots igual. Això també t'ajuda, no? No hi ha diferències ni polítiques, ni tècniques, ni tot això. Tots més o menys pensem, anem cap al mateix sentit, no?
Però tu
tinc un net que és del Barça, jo sóc del Barça, tinc el carnet del Barça i el porto bé del Barça, vull dir... Tot un mica en volta...
Ara l'estàs influint, no? L'estàs influint.
Bueno,
no el deixes que ell decideixi ser del Madrid o del Barça, no?
Ell decideixi, és barcelonista a morir, més que jo.
Però no t'estranya a vegades que els nets demanin consell als pares però també als avis? Què és que volen? Que a veure si esteu d'acord, comparen o després agafen el consell que més els interessa?
Suposo que també ells són prou hàbils, perquè són molt joves i saben ben bé que tiren cap aquí o cap allà. M'entens? Jo sempre els dic a les meves netes, no us quan arribeu a casa, no us estuvieu mai de fer un petó, eh? Perquè vull que em feu un petó, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí.
No se n'olviden mai?
No se n'olviden mai. De primera a la primera que arriben em fan un petó. Dic, bueno, i no me l'estalvieu el petó, em pots fer un petó sempre que vulguis. M'agrada aquesta proximitat amb els nets, no?
Us veieu sovint?
La meva dona, com jo em vaig jubilar fa 4 anys, que ja em tocava, perquè ja en tinc 76 i em vaig jubilar als 72, la meva dona a partir d'ara podíem organitzar un dinar amb els nets. I vam dir, bueno, doncs els dijous fem dinar amb els nets a casa. I la meva filla gran, ai, la meva filla petita diu, papa, jo també puc venir, perquè, però clar, en Sergi no quedarà sol. L'altre diu, hosti, si ve la meva germana també puc venir. I ara fem cada dijous un dinar per 10.
Tota la família.
Macarrons per 10. I ja s'ho esperen.
Sempre macarrons?
Sempre macarrons.
Per què? Perquè sí.
Perquè només és el que la cuina a la meva dona li va bé per fer. Quan fa macarrons, en fa per 6 vegades. I els separo. Bueno, jo que sé com s'ho munta. Però vull dir que l'important és que tenim unes xerrades que acaben amb sí? Una hora i mitja, que ja, ara ja fem torns perquè uns van a dinar en una hora i uns venen a dinar amb nosaltres, però aquella mica de diàleg, aquella mica de cosa, fa que faci família i jo estic...
O sigui, prohibeixes el mòbil?
No prohibeixo, perquè el mòbil corren per allà sobre la taula, evidentment, sí? Sí, no passa res.
Però respecten el diàleg?
Però respecten el diàleg, sí, primer és el diàleg i després és el mòbil. La tele parada, això sí.
Quim, no és massa habitual avui dia conèixer una dona, enamorar-te, casar-te, aguantar-vos un a l'altre i conviure com vosaltres 53 anys. Quin és el secret? Perquè 53 anys ho seguiu estimant.
Mira, ens vam conèixer amb la Nati quan ella tenia 13 anys i jo 15. Vull dir que érem unes criatures tots dos. I la vida doncs, ens ha portat a tot això. No hem hagut de fer res especial perquè això durés. Ni ella ni jo. Ens hem entès, hem fet i ens hem passat la vida, ens estimem i és la dona de la meva vida. M'ha donat tota la llibertat del món perquè fes el que jo també volia fer i jo ho he trobat collonut i, bueno, ens estimem i és la meva dona. Però... I me'n tinc que anar jo primer que ella, que sóc 2 anys més gran que ella.
Després en parlarem d'això. Ara bé, Quim, què et va traure d'en ella? Quan va ser el moment?
Un moment, la Nati, tot el mes m'ho deien, home, que la Nati, en aquella època ja despuntava de bellesa externa, a part de la bellesa interna, ja despuntava, el mes m'ho deia, collons, quina sort que tens de la parella que tens, no? La veritat,
però tu també eres molt guapo de jove.
Jo també era rosset, hi ha molta gent que m'ho diu, ui, és que nosaltres de jovenets era una parella molt maca. Dic, bueno, molt maca que tots dos més rossets. Quan anem pels puestos de jovenets, me'n recordo que primer entrava, jo que anaves a Lloret, quan començaves a festejar i sorties de Calella i anaves a veure coses, et parlaven en alemany, perquè pensaven que aquests són turistes, i no, som d'aquí, però tots dos molt rossets, i bueno...
Però Quim, és que... Però no has viscut la vida, no? Perquè des dels 15 anys te vas enamorar de la Nati, i sempre has estat amb la Nati, no?
I tant, sí, i sempre he estat amb la Nati, i en tinc prou.
I n'has tingut prou?
I he tingut prou, i molt bé, ha sigut una relació, pues, fantàstica.
Quan va ser el primer compromís? Com ho vau fer en aquell temps?
Jo anava amb bicicleta de carreres, me'n recordo que treballava llavors a Can Vila, anava amb bicicleta de carreres, li fotia un xiulet dels amics, dels escoltes que tenim, un xiulet que és el... Aquest xiulet la Nati el sabia, i ja el saben els netes, aquest xiulet, i la Nati, la que sentia aquest xiulet des de casa seva, ja sortia a la finestra i em tenia a mi amb la bicicleta a carrera allà, perquè anem a fer una volta, te sento el quadre i anem a fer una volta.
Ah, i anàveu amb bicicleta a fer una volta?
Oh, i tant, sentava al quadre, imagina't.
I com us vau comprometre?
Bueno, en un moment vam tindre
que... La petició de mà, si habitual o no?
En un moment vam tindre que legalitzar una mica la situació i allò que feia en aquella època, em vaig anar a la joieria que treballava la Nati, vaig comprar un anell i vaig dir, bueno, doncs va, anem a fer-ho legal això i explicar-ho als teus pares, que ja ho sabien. Que
sí, però a veure, o sigui, vas tindre que anar a la botiga de la teva futura esposa
ella
a comprar un anell, ella va triar l'anell?
Exacte, eh? Jo li vaig regalar.
I tu li vas regalar.
I tant, i la vaig pagar plaços.
I també et va fer amb còmode dos plaços,
I
no?
Tant, eh? I tant, la seva jefa, que era la Maria, mare de Déu, diu, ja me la pagaràs, no pateixis, ja te la pots emportar. I bueno.
O sigui que li vas fer la mida, no va haver cap problema en aquest sentit.
Cap problema. I totes les joies que la meva vida li he regalat, que no n'hi he regalat gaires, que no sóc de fer massa regals, però sempre els he comprat a plaços, eh?
Però, bueno, i quan us vau casar?
Doncs vam casar, mira, fa 53 anys.
Sí, no, però a on?
Quan jo vaig tenir la sort de fer la mili a Barcelona, i llavors aquella època treballava en Can Vila, en Vila em deia, si tu vens tot el que pots, perquè a les tardes teníem lliure i venia a Calella, tallava cabells, diu, si tu vens el que pots, jo et pagaré el sou com si treballessis tota la setmana. Collons, jo vaig anar estalviant, i a la que vaig acabar la mili, era la manera de tenir la llibertat. Casat en aquella època era la manera de tenir la llibertat. Vale? En aquell moment les parelles bueno, tenien que mantenir les formes i no com ara, i tot això pues fa que busquis la llibertat, que no hagis de donar explicacions a ningú, i vaig dir, me cago en dena, comprem un pis com sigui.
Ah, vas comprar un pis d'entrada ja?
Sí, vam comprar, com que tenia un treball fixe, doncs hi vaig comprar-me un pis, una hipoteca, i vaig estar pagant jo que sé quants anys, i bueno, doncs molt bé.
Però en aquells temps em sembla que hi havia préstams, no? Hipoteques?
O hipoteques.
Vas poder fer hipoteca?
Sí.
Perquè jo sé que vaig haver de firmar amb lletres tota...
No, jo vaig fer una hipoteca.
No, interessos molt més alts que ara, no?
Uf, i tant, però també els pagaven molt més ràpid. També els pagaven molt ràpid. A llarga, jo penso que l'interès es paga els mateixos, però amb més anys o menys, però ve a ser el mateix.
I on us vau casar? Quin restaurant?
Ens vam casar a l'Iglésia de Sant Quirze. No volíem la parròquia, anem a Sant Quirze a casar-nos. Aquella època vam fer el dinar a Can Vila, perquè l'hotel Vila era l'hotel d'aquí a Calella,
sí.
I vam fer el dinar allà, i vam anar a viatge a Novis a Canàries, que era, ja, bueno, no havia sortit ni jo ni ell, havíem sortit mai fora de l'època de que anàvem amb el Ballant Sardanes, que anàvem a Ballant Sardanes per la zona de França, per aquí a la Catalunya Nord, i era sortides que feies a l'estranger. I alguna època a Can Vila, perquè vam anar una vegada a París amb un certamen d'aquests de perruqueria, que allò em va inflar el cap de la perruqueria i em va portar a París, dic, hòstia, tu, això és un altre món, però no amb la meva dona.
I en aquells temps qui va pagar el banquet? Qui el pagava, el banquet?
El banquet, em penso que el va pagar quasi bé tot la meva sogra. Perquè m'anava dient, bueno, no convidis ningú més a la teva família, eh? No s'ha dit exactament...
T'estimava molt, no?
Sí, perquè, home, era filla única. Era filla única. I tenia més anys que jo a casa. I em penso que el va pagar quasi tot ella, eh?
Perquè abans es donava la dot, no? Vull dir que...
Jo penso que va pagar tot ella. No sé exactament com va anar. Jo suposo que devia posar-hi alguna cosa, però no crec que a casa poguéssim posar-hi gaire, i sobretot poc després de jo fer la mili. Penso que va pagar la meva sogra, però bueno, cap problema.
Però per recollir el quartet vau fer la de la corbata i la de la lliga,
sí,
i tot així,
sí,
això sí, no?
Me'n recordo que encara estàvem de viatge a Canàries i dic, mira, ja he acabat la corbata. Ja he acabat la corbata, ara a partir d'ara ja paguem nosaltres, això. Però aprofitava per comprar alguna màquina de fotografia, ja que estava a Canàries, que eren més barates.
I quants dies vau estar a Canàries?
15 dies.
15 dies?
15 dies. 15 dies a Canàries, jo... No he fet cap viatge mai.
Inolvidable, no?
Sí, eh? Clar. Sempre li dic, hem de tornar-hi, eh? Hem de tornar-hi.
No hi heu tornat?
No, però hi tornarem, però no hi hem tornat. Hem fotut molts viatges, hem fotut coses realment excepcionals amb la Nati, de viatge, sobretot a l'Índia. A l'Índia, en un moment, a Fotofilm, vam dir, mira, el seu nebot, que és l'amic meu de tota la meva vida, en Carles Benito, és el nebot de Vicenç Ferrer, I va dir, diu, hem d'anar a veure el meu tio, hem d'anar a veure el meu tio, hem d'anar a veure el meu tio, vam muntar un viatge que precisament ara, el mes de març, fem una projecció d'aquest primer viatge que vam fer a la Índia de Vicenç Ferrer. Mm-hmm. I són d'aquests viatges que et canvien la vida. Que et canvien la vida amb el bon sentit d'entendre el que fas aquesta vida. D'entendre què fas aquesta vida. Perquè Vicenç Ferrer era un home que sempre et parlava de... perquè tu analitzessis... parlava poc, fluix, però molt directe. Poc, fluix i molt directe. I crec que aquest home... perquè les meves filles, quan jo ens vam anar amb la Nati a la Índia, diu, mira, diu, te regalem aquest àlbum que hi posaràs les fotografies que facis a la Índia. Diu, però porta'l a la Índia que en Vicenç Ferrer te'l dediqui, te faci una dedicatòria d'ella, de la seva mà, com a introducció a aquest àlbum de les fotos que faràs a la Índia. I jo em vaig portar la motxilla que portava, aquella època és igual, érem joves, i li vaig portar i em va dir, què vols posar-hi aquí? I dic, mira, les fotos que faci aquí, que faci la Fundació, el que faci allò, i em va fer una dedicatòria. Una dedicatòria que, poques paraules, uns quants anys després, la vaig entendre del tot. Només em va posar la Índia, punts suspensius, raó de moltes ànimes. Només em va posar això. Vicenç Ferrer, Índia, tada. Què em volia dir amb aquella frase el Vicenç Ferrer?
Jo després anava dirigida als dos, a la Nati i a tu?
No, anava dirigida a mi com a fotògraf. La Nati no va venir. El primer any de la Índia no va venir.
No va venir.
Després ha vingut els altres 6 vegades que hi hem anat, però el primer any no va venir. Aquell moment,
sí,
que vam de comprar un pis a Barcelona per a les filles que començaven a estudiar la Meritxell a Barcelona, no anava bé, la Nati diu, vés-hi tu, perquè no t'ho pots perdre, això. No pots després treballar per aquestes fotos que fareu en allà i no fer res més. I sense haver-hi. I sense haver-hi anat. I doncs, bueno, jo hi aniré. I vaig anar-hi. I ella no va venir, però jo hi vaig anar-hi. Que llavors, en aquell primer viatge, vam estar fent, tots vam planificar tota una sèrie de coses, i què farem, què d'allò, i en Vicenç Ferrer ens ho va canviar tot. Diu, no, és que tots ho veurem. Vam dir, mira, uns que vagin a fer les àrees de sanitat, les àrees d'ensenyament, les àrees de lleure, vull dir, no, diu, tots vull que ho veieu tot. I ens va muntar aquells 15 dies que vam estar allà perquè ho poguessin fer tot, que després vam fer un llibre. Vam fer un llibre que el vam estar venent, aquest llibre, i vam poder fer un hospital. Amb aquests diners que vam fer de la venda d'aquest llibre, de fotofilm, vam fer un hospital a Cadiri, un hospital per minusvàlids. I aquella frase que em va posar, sí, sempre em va ballar pel cap. Dic, què m'ha volgut dir aquest home aquí? Raó de moltes ànimes? Què me volia dir? Que què ens atrau de la Índia? El folklore, els colors, l'exotisme, tot allò i tal. Llavors vaig fer una exposició jo, que també vaig editar un llibret, que també va estar fotent, de fotografies en blanc i negre, reflectant les mirades i la gent de la Índia respectant el seu carisma, però totes en blanc i negre, perquè dona més, el retrat en blanc i negre dona un dramatisme molt més fort a la pròpia... No hi ha colors que distreguin. Si tu et fas una foto i vas amb aquesta d'això blava, pues la vista te se'n va aquí. En blanc i negre vas als ulls. I tots tenen una mirada des de que neixen fins que quasi bé ja es moren, i tots els vaig posar. I tinc una exposició de 50 retrats de la Índia en blanc i negre, que n'estic molt content, que ara precisament aquesta exposició, després de tants anys, l'ha agafat a Rubí i l'he exposat a Rubí.
Tu dius que hi vas anar, que hi ha anat, després amb la Nati, 5 o 6 vegades a la Índia. Per què? Què t'atrau de la Índia?
Perquè la filosofia, la manera de pensar d'aquella gent, aquella tranquil·litat, aquella manera de viure el moment, de no pensar... amb crèdits, amb això, amb allò, amb la posteritat, no, viuen i punto. no saben si la cosa anirà bé, si no, no es preocupen de si tindran...
Però la idea és molt diferent, perquè vosaltres anàveu a les zones més pobres, més necessitades, sí, però la idea avui dia és una potència mundial.
Ja, però sí, però llavors el que fèiem era que fèiem una visita a la Índia i després sortíem a veure les seves tradicions, com potser vam anar a Benarés, que Benarés és un drama continu de per tu, però en canvi per ells...
Per no, ells no és.
Per ells no és. O sigui, la felicitat de cremar i tirar les cendres al Ganges és una felicitat, no és una pena. No és una pena. És que ells entenen la mort... El Lansi, que és un dels seus col·laboradors, que llavors era molt jovenet, que era molt més jove que dalt de les meves filles, m'ho va dir, diu, pensa, Quim, que aquí la Índia la mort és una felicitat, no és una... I no deixa de morir mai si tu penses en ell. No deixa de morir mai. Diu, el dia que tu no parlis amb Vicenç Ferrer, el dia que tu no pensis en Vicenç Ferrer, aquell home està mort. Si tu segueixes pensant en ell, amb la seva filosofia, amb la manera que ha fet les coses, amb el que ha fet, aquell home és viu per tu, no és mort, és viu. No hi pertens un diàleg, però és viu. Aquesta filosofia a mi m'agrada. A mi m'agrada.
T'ha canviat la vida?
Va canviar la vida.
Bueno, seguint una mica... Ens hem apartat una mica, però bueno, hi ha hagut coses que tal. Bueno, vas casar, tu pràcticament des dels 13 o 14 anys vas començar una professió que al principi no t'agradava.
No
t'agradava. Després ha sigut el modus vivendus, lògicament, perquè des de molt petit a tu t'ha agradat la fotografia.
Sí, jo de la mà d'en Joan Marlet, que ha sigut sempre el meu mestre en fotografia, en aquella època... Molt bé, van caminar. No sé per quina raó, jo era escolta, i no sé per quina raó vaig anar a l'OGE, que feien, a Marlet donava cursets de fotografia. I jo vaig anar allà, que els meus amics em deien, què vas a fer a l'OGE si tu és d'aquí ets escolta? Dic, bueno, doncs jo allà em prenc fotografia. El laboratori em va fascinar. Aquella cosa de veure que la fotografia emergeix d'un paper blanc, aquell negatiu que poses a l'ampliadora, que és un negatiu que es converteix després amb la fotografia, aquell pujar del paper, dic, això és collonot, jo em vull dedicar a fer això tota la vida, a revelar fotos. I jo vaig dir, jo em vull dedicar a això. Els estudis a mi no em anaven bé. No em anaven bé, anava a l'institut, fins i tercer, en aquella època no vaig ni clavar, jo volia sortir d'allà com fos, perquè no m'anaven bé, era un burro, com deia la meva àvia, és que tu ets un burro. I em va dir, jo, llavors aquella època, la meva àvia em va buscar feina en una barberia més avall de casa, i jo vaig dir, jo no hi torno més, això no em vull sentir ni parlar. I llavors vaig dir, bueno, pues, en Vila se'm va enterar, perquè vivia les cases barates, aquella època també l'home també feia els seus tejes i manejes. I em va venir a buscar a casa i diu, Quim, no pateixis, que això és una altra cosa, que jo monto una perruqueria, no monto una barberia, aquest pas de la barberia a la perruqueria, pensa que et portaré a Barcelona i anirem a veure coses. I bueno, i ho va complir.
Això amb 13 anys.
Eh?
13 anys tenies.
Jo 15, llavors.
O 15, 15, bueno.
Sí. 13, 14, 15, bueno, aquella època, sí. I vaig dir, bueno, va, provem-ho, a veure què passa, si no ja plegaré. I llavors l'home, clar, ja vetllava per mi, perquè no perdés l'afició a tallar cabells. Jo afició no en tenia, però el anar descobrint coses, el poder implantar una mica les fotos que ell enviava a les revistes de perruqueria perquè li publiquessin fotos, deia... Ara ja no els aporto a... Llavors hi havia en Planchard, hi havia el Cusell... Ara te les faràs tu! Jo, cony, ja feia la meva feia fotografies i els enviàvem a les revistes i els publicaven. I dic, hòstia, això, doncs ja també feia... Ja sabia captar-me, i ho va fer-ho. I realment va portar estar per... Vam anar a veure una demostració de peluqueria aquella època a París, i això per mi va ser també tot un món.
Però quan vas sentir la vocació de la perruqueria? Quan te vas sentir satisfet de dir aquesta serà la meva professió?
Perquè el sentim-hi bé. El sentim-hi bé amb la feina que feia. Lluny de la que havia de la meva experiència de la primera barberia, que era una cosa monòtona i en canvi aquí no, aquí era una cosa més creativa.
Era artística, quasi.
Era una cosa artística, el corte de la navaja, semblava que era l'hòstia, el corte de la navaja. Allà a la barberia em va dir, ui, això aquí no ho fem, aquí, això dels secadors i tot això, aquí no, aquí anem per feina. Talla cabells i ja està. I en canvi allà no, allà era més creatiu i el portàvem a Barcelona a veure l'Iranzo, passàvem allà estones mirant com treballaven aquella gent, perquè en Vila també venia, tot això em va anar obrint i em va anar en mica vas dir, necessitava el sou, la meva mare va dir, bueno, el sou aquest per tu, te'l vas guardant per quan vulguis casar, jo què sé, i bueno, me vaig anar acostumant i em vaig sentir bé.
I a l'acabar la mili, pràcticament al poc temps et vas muntar per el teu compte, no?
Sí.
I aquí va ser l'evolució, no? Barberia, em dius tu,
sí,
perruqueria...
Sí, aquest va ser un pas...
Mix...
Exacte. Jo li vaig dir a l'Esteve, bueno, va venir a buscar, diu, el meu pare ja es vol jubilar, jo vull muntar també una perruqueria ben muntada i tal i qual, i com que tu estàs aquí a Can Vila, ets treballador, jo aquí t'ofereixo una societat, i jo vaig pensar, hòstia, això és una oportunitat que també... Jo deus tenir la meva filla que tenia un any, i pensava, bueno, jo tinc una criatura d'un any, però bueno... Jo ho tenia molt clar. Jo tenia molt clar que volia anar a muntar una perruqueria. Vam estar en aquella època muntant una perruqueria que es deia Home. I vam fer el primer pas vaig sortir de Can Vila, vaig anar a muntar, que es muntava amb sauna a dintre de la perruqueria, que jo la sauna aquí només ho veien a les pel·lícules, la gent, i jo també. I vam muntar una sauna que venia gent de Pineda, del bàsquet de Pineda, molt sana, a fer sauna perquè els anava bé per l'esport que feien. Aquí a Calella va començar a venir gent de Calella, venia el marxador aquest de com es deia? Bueno, ara no recordo, de Canet, que va guanyar una medalla olímpica i bueno, es va arreglar un pòster i venia a fer sauna també. O sigui, que cantaves gent que buscaven alguna cosa més que la volia. Vam muntar un centre d'home, d'imatge per home. No només perruqueria, sinó perruqueria, manicura, depilació de les orelles, coses que normalment a les barberies no es feia i nosaltres ja ho implantàvem aquí. Teníem una màquina, un solarium d'aquests que sortien més, que era de ultravioletes, que sortien més vermells allà, que no estaven, diuen, que moreno que estàs, i aquest no sabia si estava moreno o estava vermell, jo suposo que devia ser més cancerígen, que al final van dir, ara això ja s'ha de regular,
eliminem això perquè
jo em penso que els estem achicharrant aquí.
I després, perquè això era exclusivament per homes, i el pas a la dona, per
sí,
què?
Sí, nosaltres estàvem influenciats en aquella època amb el món de la perruca... A veure, Calella és una imatge amb el turisme brutal. És una porta oberta a Europa. Calella va ser una porta oberta a Europa, tant amb la perruqueria com amb la fotografia, o per almenys així ho vaig entendre jo. Però jo crec que sí. Perquè les imatges en aquella època, del Sidex, per exemple, que estaven en el Iaia i tocaven el Iaia, venien a tirar els cabells a Can Vila. Venia a tirar els cabells a Can Vila, perquè buscaven aquell cabell més llarg, no buscaven la cosa curta. Llavors van dir, hòstia, això ho hem d'allò. I, bueno, vam començar a canviar per aquí i nosaltres també vam estar tirant molt per aquí. I el dir una imatge, vull dir, perquè els turistes, quan venien a Calella, tenien una imatge diferent a la gent treballadora i als nostres pares i als nostres amics. Tenien una imatge totalment diferent. A part de l'olor, com érem jovenets, que sentíem un olor molt diferent.
Sí, això tenia... és estrany. M'has dit això de l'olor, també.
Sí,
això és curiós, no?
És curiós. Jo me'n recordo de nano, que muntàvem parades allà pels turistes. Jo vivia al carrer Romania, muntàvem a la vora Can Vila, perquè hi havia l'hotel de Can Vila, allà, i muntàvem unes paradetes allà, venent, i el primer que vam aprendre en els alemanys és a dir bifilua. Ara parlo de molt jovenet, perquè és quina hora és, i t'acostaves al turista, bifilua, i així tenien un aroma diferent a la nostra. Els pitwin, aquestes coses de... Aquí no, anaves a la platja...
Utilitzaven la perruqueria també, la perruqueria. Venien a la perruqueria aquí,
sí,
a Calella?
Sí, i tant, i tant. I llavors, com que allà fèiem uns tallats a Can Vila molt especials amb el tema aquest de les barberies, aquests els sírex, tenien els gatos negros, tota aquesta gent, i ens va obrir molt la porta. I per aquí vaig dir, bueno, pues, la veritat és que ho vaig disfrutar molt. I he tingut la sort de guanyar-me bé la vida.
I quan...
la fotografia ha sigut sempre la meva... el meu hobby.
El teu hobby.
El meu hobby.
Bueno, que això és el bonic, això és el bonic, sí, també.
Llavors he fet, que no m'he hagut de guanyar la vida, llavors sempre he fet el que he volgut. Molts amics em deien, molts clients allà, escolta, perquè venien a la porqueria, que eren, feien fotos als turistes a les discoteques, i els hi venies. Jo en una època em vaig ajuntar amb en Calassans, me'n recordo, pobret, que és mort. Ell treballava de botone, ai, d'això, en un hotel, i llavors anava a la nit...
Sí, recepcionista.
Anava a la nit a fer fotos a les discoteques, me'ls passava a mi, venia a casa, jo tenia entrada per un pis en una casa vella que vivia al carrer Romaní, ell revelava la foto, em deixava allà un paper, el número tal, tres còpies, pom, 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 i jo, quan ell anava a treballar, ja tenia les còpies perquè els empolés, perquè els hi pogués vendre als clients. Amb això jo vaig comprar la primera càmera, perquè la càmera, la primera no, però la càmera ja una mica més en sèrio, la vaig comprar d'aquesta manera.
Ha canviat perquè... molt, Calella, en tots els sentits, si ara sol dintre del camp o de la moda, de la perruqueria, amb les vivències, el turisme...
En tot.
Per bé o per malament? Què enyores del passat?
Jo estic molt content de l'època que he vingut. Estic molt content de l'època que he vingut. I els que viuen ara segur que estan contents de la seva. El meu ho veuen una època diferent. Si ho mires en perspectiva, jo prefereixo més la meva, però respecto la d'ara. Respecto la perquè és la que em toca viure. Ja la vinc des d'una altra etapa i me sembla molt bé. Relació amb el turisme jo no en tinc cap, i no crec que ni tingui. Fora d'un hotel que tinc allà davant de casa, que els veig per allà, que sempre els dic, aneu a festimatge, i els dono catàlegs perquè vagin a festimatge, perquè venen els de l'Inserso, que no saben on anar, i dic, oi, que li fem el festimatge, i els hi regalo catàlegs del festimatge, i pues, els trobo per allà visitant les exposicions, i dic, carai, que bueno que està esto, que bonito, que tal, igual. Bueno, és diferent.
Però què enyores del passat?
Enyorar, no enyoro res.
No?
Què vols que enyori? He tingut la meva vida i sóc feliç d'ara amb la meva jubilació. Jo a vegades ara penso, com cony podia tallar cabells i fotre el mateix que faig en fotografia? Sí que hi ha una cosa que et diré. Jo ara, quan faig fotografia, jo abans fotia fotografia i li fotia pel dret. Pam, 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 pam. Ara no. Ara m'hi penso, m'hi rumio, m'hi torno a mirar. No, això, allò, aquí... M'acosta acabar-me de decidir amb les coses. I abans pensava, joder, si abans enviaves fotos... Que la Nati sempre m'ha ajudat amb això. Jo enviava fotos a concursos a tot Espanya i guanyava prèmits, i la Nati era la que feia la part bruta de la fotografia, que era el rentar-me les fotos, emmarcar-me les fotos, enviar-me-les a fer el paquet, enviar-les d'allò, perquè jo no tenia temps perquè treballava a la peluqueria. Entens?
Vull dir que... Quin estil és el que... Has provat tots els estils, perquè inclús has fet de desnús, no?
Sí, sí, sí. No és... Bueno, que allà tenim una... La Nati va donar la llibertat perquè pogués fer el que volgués. I això també és veritat. Jo allà tenia relació amb molta gent que treballava a discoteques i coses així, i vaig pensar... Nosaltres, en l'època de les sardanes, a la Colla Vall de Robert, a la Catalunya Nord, jo comprava el Fotó, que era una revista que em va sonar a mi de fotografia, molt diferent a l'Arte Fotogràfico, el Nueva Lente, que eren les habituals d'aquí, aquella hi havia un altre tipus de fotografia. I dic, això ho tinc que provar, que a l'ella venen... I la Nati em diu, mi res, que jo he anat a les monges, jo res d'això, de finusos... Però fes el que vulguis, cap problema. I jo llavors vaig començar a tenir relació amb gent que treballava, clients meus i tal, i llavors feien fotografies a moltes turistes i els hi regalàvem les fotos i bueno, obria una... Va ser començar a enviar fotografies por ahí i començar a premiar. I dic, bé, aquí hi ha un filon que puc jo treballar. I portàvem els turistes a la Roca Grossa, als Pins, a la Torre dels Anglesos, bueno, una sèrie de...
I Fotofilm, què tal? Bé? S'ha anat desenvolupant,
sí,
com esperàveu?
Ha resistit tots aquests anys. Jo penso que aquest any celebrem el 60 aniversari, el 60 aniversari de l'entitat, que és molt important, 50 anys del Trofeu Torretes, un Trofeu Torretes que ha tingut molt de prestigi.
I tu ja has estat des del principi, pràcticament.
Jo ja estic, pràcticament, penso que tinc el número 50. Jo, a mi m'ha portat Merlet a la que jo em vaig començar a aficionar a la fotografia, perquè llavors es va muntar des de la UEC, va muntar una secció, no sé què, i va muntar que estava en Educació i Descanso, i bueno, em va fer soci de seguida i vaig començar a anar allà, i molt, molt bé. Sí, i realment que... la fotografia ha vingut sempre molt bon ambient, hem treballat, ha sigut una entitat compromesa amb el poble, que això també és molt important. Una entitat compromesa amb el poble. Jo, quan he tingut relació amb, amb altres entitats, per exemple, el que ens emmirallàvem en aquella època nosaltres, que era l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, té problemes amb l'Ajuntament. Sí, perquè ens volen fer fora d'aquí, i collons, aquí l'Ajuntament ens dona totes les facilitats. Però és que nosaltres no ens tanquem a dintre. Nosaltres ens obrim en el poble. Hem fet tota una sèrie de treballs, de retrats a mida, de gent coneguda al poble, de gent anant a buscar i anant a buscar aquell treball d'aquella persona, allò que està desapareixent, i tot això també ho hem anat fent com un arxiu que l'hem passat, evidentment, en el Museu d'Arxiu Municipal, que això crec que és molt important, realment veure una mica com s'ha anat desenvolupant. I clar, nosaltres l'Ajuntament ens ha posat les coses molt fàcils sempre, no difícil, com amb ells. Clar, és una ciutat molt gran i els hi foteu més problemes que d'això. En canvi, aquí nosaltres no. Inclús, jo me'n recordo, a l'època d'en Carpinell, quan Begó era alcalde, en Carpinell sempre ens deia, veniu a la fira, bueno, ja en Begó ens va ja inculcar la primera exposició que vam fer a la fira nosaltres, perquè nosaltres hem fet exposicions a la fira des del primer any que es va fer la fira. Que en Jordi Tena em va venir a buscar, Quim, el Fotofilm va fer una exposició a la fira. Com una exposició al Passeig de Mar? Què vols dir? Sí, posem allà un fil i no sé què, i penjeu fotos. Vam fer la primera exposició. I a partir d'aquí hem anat fent exposicions cada any. Cada any fem exposicions a la fira.
Amb tots els avanços tècnics que hi ha, es mantindrà la fotografia o desapareixerà?
Oh, i tant, ni desapareixerà, es mantindrà i se superarà. Jo vaig viure l'etapa de la meva il·lusió fotogràfica de la fotografia en blanc i negre a la fotografia digital, que semblava que s'esfonsava el món en aquella època. En aquella època, quan va començar a sortir els digitals, jo me recordo la primera vegada que vaig anar a l'Índia, encara fèiem analògic. Analògic. Però ja començaven a sortir les digitals. Ja començaven a sortir les càmeres digitals. Però jo vaig fer-ho encara amb analògic, però a partir d'aquí ja em vaig... Jo en una època vaig fer, feia el blanc i negre amb analògic i el color amb digital. Per què? Perquè el que compraves en color, la diapositiva, per exemple, la compraves i es va anar una mica deixant de fabricar les que jo volia, perquè ja hi havia menys consum. I llavors van començar a sortir aquests problemes i pensava, bueno, doncs potser que et passis al digital. I feia el blanc i negre amb la Hasselblad, amb el negatiu a casa, i el digital el feies a l'ordinador. Ara ja ho faig tot digital, evidentment. Però bueno, hi ha nostàlgics que han volgut mantenir el blanc i negre i no es mouen d'aquí, i el respecto, i cadascú que faci el que realment li agrada. Jo estic disfrutant molt.
Quantes fotografies tens arxivades? Mils?
Poques bones, però en tinc mils. Els tinc arxivades, ara estic recuperant tot el de la perruqueria i estic, bueno, sempre estàs liat. I m'omple, això ara m'omple la bellesa.
Quantes hores hi dediques al dia?
Mira, quan me vaig jubilar, la Nati em va dir, diu, si t'has de passar tot el dia a l'ordenador, potser que te'n tornis a la perruqueria. I ara me vaig pensar, bueno, fem una cosa. Me vaig jubilar, em vaig autorregalar una bicicleta elèctrica i em patejo molts de matins, al cap de setmana sempre, amb una colla que som, i anem a fer bicicleta elèctrica de muntanya. I els dies de cada dia que no tinc coses, pues, si avui no hagués hagut de venir amb tu aquí, igual me'n anava en bicicleta sol, és igual, però em pateixo el Montnegre, me'l conec des d'Arenys de Munt fins a Massanet, me'l conec tot. Sí. Coses que no m'havia ni imaginat que per aquí podia passar mai. I disfruto molt, disfruto moltíssim. Me va bé per la salut, jo sóc diabètic i em punxo des dels 38 anys. fins ara, 4 vegades al dia.
Quatre vegades?
4 vegades al dia, els àpats i la lenta. I quan me vaig jubilar, la doctora Ligòrria, que és la que em porta aquí a l'hospital, me diu, què ha passat? Dic, mira, que m'he jubilat i ara vaig en bicicleta. Diu, no la dejes, eh? No la dejes, eh? No la dejes.
Sardans, que continues
que encara
ballant?
Que vagi, encara que vagi amb motor, perquè
sí,
diu,
sí.
Vas amb motor.
Bueno, sí, però
sí,
bueno.
Motor, que, sí. Si no, no hi aniria, evidentment, no hi aniria. Jo no vaig a patir, vaig a disfrutar. Algú, quan vaig sol, a vegades, algú deu pensar que et diu, està boig, perquè canto. Bueno. No tinc cap pressa, no em corre res a darrere, no vull arribar cap hora. A més, si he d'anar a buscar el net, però recordi perquè tinc que anar
a buscar. Però estàs localitzat, no?, per si et passa
sí,
alguna cosa, no?
Sí, la meva dona, quan vaig sol, me controla. Què passa que estàs parat tant de rato?
Coi.
Collonat, tinc anat a cagar. Jo què sé. És que, a veure...
I sardanes, continues encara?
Sardanes mantenim, estic molt, molt content. Quan fan sardanes al Passeig de Mar, en l'època de la Nati anàvem a ballar sardanes de jovenets, però ara vaig amb una colla allà i cada diumenge és l'excusa per sortir de casa i disfrutem molt.
Bueno, Quim, no queda massa temps. Anem a coses més personals, de pensament personal, no?, i de filosofia. Encara ja, més o menys ja ho has definit, no? Ets feliç?
Molt. Soc feliç, sí. Jo sóc feliç, sí, sí.
Com definiries això? Perquè diuen, a vegades hi ha gent que em qüestiona això, no? Diu, home, sempre no pots ser feliç. Hi ha moments a la vida que et fa ser feliç, però a tu et veig feliç sempre.
Sí, és que, bueno, jo sóc feliç. Vull dir, no tinc... sí que, evidentment, si tinguessis més diners, compraries una bicicleta més bona, compraries no sé què... Bueno, però...
Ja però quin és el secret de ser feliç per teu, eh?
Bueno, el secret és aixecar-te al dematí i tindre coses per fer. Tindre coses que t'il·lusioni fer. Si tu t'aixeques al dematí, t'asseus al sofà i no et mous d'allà, a veure què fan a la tele, a veure què diuen... No. Jo m'aixeco al dematí, o em vaig en bicicleta, o vaig al fotofilm que amb en Guillem estem muntant tot el festival, i ara amb en Miquel Àngel Rú estem fent el catàleg. Sempre tinc coses a fer. Jo penso, com que tu feies abans que treballaves i també hi havies d'estar amb tot això? Doncs, bueno, ara hi dedico més hores. Hi dedico més hores i sóc feliç.
I si tindre il·lusions, si tindre la ben ocupada.
I si alguna... Mira, això que deia que he fet una exposició ara del Vicenç Ferrer 20 anys després a Rubí, em van oferir una cosa que es diu explica'ns el teu rotllo, que vas allà, prepares tota una sèrie de fotografies de la teva vida que vulguis explicar i els passes tot això. M'ha omplert, he estat allà treballant 15 dies buscant fotos, recuperant històries per veure què explicaré, que sigui una mica l'etapa de la teva vida. I bé, sí.
Quim, estàs preparat per l'amor?
Jo sempre dic una cosa. Jo crec que... A veure... Jo vull que les coses sempre vagin per ordre. Quan es trenca l'ordre és quan hi ha les infidels. Jo no aguantaria... un trencar de l'ordre amb les coses. I a casa, el més gran, ara sóc jo. Jo vull estar aquí, que sé que no puc decidir-ho, però vull estar aquí fins que faci nosa. Quan faci nosa, me'n vull anar i s'ha acabat. No em fa por. No em fa por. Segurà que, però el que em fa por seria no enteràmen i que els meus filles patissin, o la meva dona patís una cosa. Que sé que això no es pot decidir. Per això no hi vull ni pensar-hi. Per això la meva dona, quan obro la nevera, dic, Nati, això fot pena, eh? Aquí no hi ha res que sigui atractiu per mi. Diu, no, és que si aquí tinc una d'allò de xocolata, te la fots. Per tant, no la tinc i s'ha acabat. M'entens? O sigui, la dona m'avetlla per la meva salut i això també és molt important.
Però... Ja ho has dit tu, no? No saps mai el que pot passar per la vida, no? I ara, el que et contava abans, hem viscut allí a l'Esplai un període en pocs mesos que no és que hagi fallat el que d'alguna forma està en primera o segona posició, és que han fallat fills, no? Que s'han mort, no? Vull dir, en una situació així, tens la fortalesa, creus que tens la fortalesa per superar-ho?
No, jo crec que això no se supera. Jo crec que això no se supera. Això no se supera. I aquesta gent ho han de patir-ho molt. Ho han de patir molt. I no crec que siguin mai més feliços. Jo no seria mai més feliç. si em passés una cosa d'aquestes. Segur. Segur.
Home, és dur, és dur. És dur. El que passa que dius, a vegades sempre penso una cosa, jo, de que dius, quan tu has tingut la gran sort de trobar una parella que has conviscut amb ella tota la vida, que això ho estem veient allí a l'esplai contínuament, no? Que 40, 50 o 60 anys et diuen això, et diuen, escolta, és molt dur que la parella hagi desaparegut, no? Vull dir, el que passa que hi ha gent que, no ho sé, dius, gràcies a que es planteja certes coses, el que et deia, hi ha una que es comunica amb el seu marit per WhatsApp, i està mort. Això... Vull dir, dius, bueno, a vegades aquesta soledat es convence amb aquestes coses, no?
Això no sé, però jo, com que m'adó la sensació de que jo m'aniré primer de tots, doncs
és
no
el preocup... que, és el que tu t'has
no hi penso en que això es pot canviar.
La Índia t'ha ensenyat molt d'això, no?
Molt, molt. La importància que tenen... Mira, el Bansi, que és un dels col·laboradors del Vicenç Ferrer, em va dir una cosa molt important. Diu, pensa que la mort no és mort si tu no deixes de pensar en aquella persona. Mentre tu pensis en aquella persona, és viva. Mentre tu expliquis coses d'aquella persona, mentre tu te'n recordis d'aquella persona, mentre tu ho vegis, i això en els meus arxius de fotografia és que els veig contínuament. I llavors tot això m'està...
O sigui, vols dir que hi ha una comunicació amb aquesta persona? Si tu vols, hi ha una comunicació.
El teu cervell, quan tu veus la imatge, el teu cervell ja... Bum, 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 te recorda anècdotes, te recorda coses. Si no, evidentment, si ara no haguéssim parlat del Vicenç Ferrer, ara no hagués parlat. Però si jo estic remenant arxius meus i trobo coses del Vicenç Ferrer, hòstia... Pum, 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 em ve la memòria, em ve el d'allò i penso, hòstia, sí, sí, sí.
És com si parlessis amb ell.
I no hi parlo. No, jo no consulto coses amb ell, evidentment, ni molt menys. Ja ha passat. Però sí que crec coses, recordo coses que ell m'explicava, que a vegades ho fem servir, perquè ell em deia, és que, perquè ella va passar moltes... molts intràngulis abans no va arribar a tenir una organització que pogués fer el que va fer la Índia. Però diu, la providència sempre m'ha ajudat, i a vegades nosaltres ho diem. És que fem això i la providència ens ajudarà. Jo què sé, és un parlar així.
Quim, creus en Déu?
Jo crec... sí, sí, sí. Potser no és un Déu com el que ens van ensenyar, però jo penso que hi ha algú que la persona té. Jo penso que a veure, el que penso jo és que les religions han sigut per ordenar una mica la societat. Que en un moment també penso que ha sigut malentesa i el que ha fotut ha sigut disbarats. Però en el fons no hi ha cap religió, es digui Déu, es digui Mahoma, es digui Buda, que expliquin coses dolentes. Sempre no n'hi ha cap, ni una, que t'expliqui coses dolentes. Vale? Llavors, vull dir, jo crec en aquest Déu. En aquest Déu que és Déu, Déu, Déu i Déu.
No el millor Déu.
No el únic Déu. No el únic Déu. El Déu que t'explica que... És que, encara que no creguis, els que no hi creuen, el seu cos ja els hi diu si fan... una cosa bé o no la fan bé. Ja ho saben. Ja, i tenim tots un interior, que ens diu això està ben fet i això està mal fet. És això només.
Hi ha algo que t'agradaria encara fer a la vida? Algo que no has pogut fer i sí voldries fer?
No, jo estic satisfet del que he fet i ara només vull anar tranquil·litat. Ara jo... No, o sigui, no vull... A veure, he viscut sempre d'hipoteques i de... perquè hem anat sempre construint les coses... Ara ja no vull tenir cap d'hipoteca, jo ja no vull tenir més història, jo no vull... Allò, vull tenir una tranquil·litat de vida econòmica, tranquil·litat. Tampoc és dir, bueno, el que vull és anar ara a fotre grans viatges i no, si puc anar fent algun viatget, alguna coseta, i ja està. Dintre les possibilitats que tens, i ja està. Que això va mermant una mica el patrimoni que t'has anat fent a la teva vida, però també l'estàs disfrutant. que potser no els hi deixaràs a les filles, que també s'estan espavilant ja pel seu compte, evidentment, tot un patrimoni que els hi podies haver deixat, si tingués, bueno, pues, te'l vas menjant una miqueta. M'entens? Te'l vas menjant, i espero que tot això acabi ordenat, per dir-ho així.
Te'n recordes d'algun consell, a part de Vicenç Ferrer, no? Per part dels pares, que et haguessin donat quan tu eres petit?
Bueno, el meu pare va morir quan jo era molt jove, quan era molt petit, no jove, jo tenia un any i mig, que ara precisament la meva neta, t'ho comentava abans, ha fotut un treball que he quedat jo acollonit.
Memòria històrica.
Memòria,
no?
Històrica. És que la meva mare em deia sempre, el teu pare cantava molt bé, el teu pare cantava molt bé. No m'havia dit mai res més. El meu pare no m'explicava aquelles coses, la meva mare del meu pare. No m'explicava aquelles coses. Però em deia, me cantava molt bé. I la meva neta ha trobat que cantava a Can Salom amb la Maria Salom, amb no sé què, que era també del grup de cant de l'època aquesta, dels anys 40, que jo ni ho sabia.
I per què no t'ho havien contat, això?
Perquè no t'explicaven gaires coses. Jo penso que des de la guerra cap aquí hi ha un lapsus que no em volen sentir parlar. I no volen tenir memòria històrica. En canvi, la meva mare, que és com jo, perquè a vegades em penses, per què collons ho guardo tot jo? Perquè ho guardo tot, no llenço res, em costa molt llençar coses. Però la meva mare guardava unes cartes del meu pare quan estava a la guerra i al camp de concentració que jo no m'havia atrevit mai a llegir. I la meva neta, no solament els ha agafades, els ha classificat, s'ha passat un estiu anant al l'arxiu històric per saber aquesta postguerra, que calella que hi havia, i un cony podia trobar el seu besavi.
Ha fet la seva investigació,
ho ha trobat i ha fotut un treball que jo he quedat acollonida, que a més em farà un monòleg, com que els seus pares viuen del teatre,
vale.
I ella li va cantar i està, em farà un monòleg.
Serà guionista d'un monòleg?
No, guionista i intèrpret. Farà ella.
Ella mateixa
farà i cantarà cançons del meu avi. Ara ha posat una cançó de l'època que el meu pare li deia a la meva mare per les cartes que s'escrivien, i la meva ara canta amb Pep Romaguera, va fer interpretació, l'altre dia em va fer una pineda i va cantar una cançó, un bolero, una cançó que estava incorporada en les cartes aquestes de la meva, i la va cantar ella.
Manté-me informat, perquè lògicament això és molt bonic d'escoltar.
Tindrà ganes.
Quim, se'ns ha acabat el temps.
Jo pensava que això seria llarg.
Gràcies. Vull dir, a mi sempre et diu una mateixa, és que una hora, i a mi se me fan molt curtes les hores, perquè les històries que es podeu contar, imagina't, són interminables, no? Jo, diuen que sempre es dedica una cançó, claro, jo no et coneixia lo suficient per dedicar-te una cançó, ahí tampoc he volgut preguntar, però bueno, dic, a veure si ho he encertat. Hi ha una sardana que es diu Record de Calella.
Ah, sí, home, clar.
Aquesta dedicada a tu, i moltes gràcies per vindre. Eh?
Gràcies. Gràcies.